Benvinguts a una nova edició de la Budellera, l'espai on analitzem, puntuem i jutgem els partits del Nàstic i l'actuació dels jugadors i de l'entrenador. El Nàstic de Tarragona va tornar a decebre la seva afició. De fet, no ens equivocarem gaire si diem que la derrota davant l'Osasuna va ser de les més decebedores de la temporada, juntament amb les dues ensopegades davant el Lorca. Els grana van caure, una vegada més, per culpa dels greus errors defensius que ve arrastrant des de fa molt de temps. En aquesta ocasió, però, els assistents que es van donar cita al nou estadi van presenciar un dels gols més surrealistes que mai hauran vist. Això va incendiar els ànims d'una afició que després del partit va esperar els jugadors i directius per demanar explicacions i recriminar-los la pèssima situació de l'equip. Es van viure moments de molta tensió, sobretot després que Emilio Viqueira, el director esportiu de l'entitat, s'encarés amb uns aficionats a les portes del camp. Tots aquests fets venen a dir que la derrota contra l'Osasuna és més que una simple derrota i que s'ha perdut alguna cosa més que a 3 punts. En tot, veurem què opina la redacció de Nasti.cat. Com és habitual, el primer que fem és endinsar-nos en l'hemisferi grana de Gerard Canyelles. Què tal, com estàs?
Molt bones, Marc. Doncs una vegada més, el de cada setmana, una altra derrota, una altra decepció per l'afició grana. Aquest cop davant l'Osasuna, portava diversos partits sense perdre, però com sempre el Nàstic és el que ajuda, no? Amb aquests equips que estan en problemes o que les coses no els hi van bé, doncs ja està el Nàstic per deixar-se guanyar i fer que aquests equips tornin a la seva bona ratxa. Cada setmana una nova decepció, cada setmana més trist i cada setmana més veient que estem més a prop de la segona divisió B. I alguns diran, sí, bueno, però que encara queden 5 partits, els del darrere també perden. Sí, però els del darrere potser no perdran tants partits com nosaltres. Hem de pensar que les dues últimes jornades les juguem contra el Rayo i el Huesca, que si Déu vol, un dels dos potser ja haurà ascendit directament i si no, i també demanar a Déu que no s'hi jugui la plaça, perquè com si juguin alguna cosa, són dos partits que perdrem. Perquè, a veure, si perdem el camp del Lorca quan ja està segona B, em diràs que no perdrem el camp del Huesca o a casa quan vingui el Rayo. Però bueno, que per anar bé hauríem de tindre els deures fets abans d'aquests dos partits, i això és molt complicat, perquè també tenim rivals directes com la Cultural, hem d'anar al camp del Sevilla Atlético, que també ha descendit ja, però si Déu vol potser traiem algun punt. No ho sé, la qüestió és que hem arribat en aquest final de temporada amb els deures per fer i només ens pot salvar un miracle, si no, la veritat, i sentint-ho molt, som equip de segona divisió B, però és que al final, bé, és que és el que et mereixes quan fas una temporada com la que hem fet nosaltres. És a dir, què hem de buscar? Hem d'intentar trobar excuses? No, és que hem fet una temporada de merda i ens anem a la merda. I no hi ha més, Marc.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Ens retrobem la propera setmana. Ara és moment d'analitzar i jutjar l'actuació individual dels 14 jugadors que van intervenir en el partit i les decisions del tècnic Nano Ribas. Per això ens atén ja l'apartat de l'1x1 amb el seu autor, el Víctor Chillón. Benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, Marc. Doncs resignat, molt resignat amb l'actuació de l'equip.
Bé, com la majoria de la parròquia grana.
Sí, a veure, jo crec que tots vam veure al final el mateix partit. Jo crec que el Nàstic va sortir molt bé a la primera part, sobretot als primers minuts, però després va encaixar un gol fruit d'una errada de Javi Jiménez i el segon gol que no ha donat la volta al món, però sí que molts mitjans nacionals han fet eco d'aquest gol tan estúpid o tan estrany que va encaixar el Nàstic.
Creus que si no hagués estat per aquests dos errors, més enllà que van provocar els gols, si no hagués estat per aquests errors el Nàstic hagués pogut treure alguna cosa positiva tenint en compte el bon inici de partit que va fer?
Sí, jo crec que avenç un empat al mereixíem. Sí que és veritat que Osasuna també lluitava per entrar, però jo crec que era cosa difícil. Però, a veure, jo crec que el Nàstic va fer un bon partit. O sigui, hi ha partits que dius, bueno, el Nàstic ha de perdre perquè no competeix, però jo crec que aquest partit va competir, sobretot a la primera part, els primers minuts del partit, el Nàstic va ser molt superior a l'Osasuna.
Tot i això, tot i que va ser superior, i sí que va tindre aquella ocasió dutxa que no la va engaltar dins de l'àrea petita, i el remat de Javi Matilla de falta directa, és cert que després no va tornar a xutar a porteria fins al minut 85.
Sí, la manca de gols, portem, si no recordo malament, no em falla la memòria, són 4 partits sense anotar. Si 4 partits és moltíssim, tenim l'artilleria que tenim, que a veure, que no tenim els jugadors, tenim a Barreiro, tenim a Uche, tenim a Álvaro Vázquez, encara que no pot jugar, tenim a Michael Mesa, a Javi Márquez, tenim jugadors, ostres, que tenen un nivell molt alt. A mi em sorprèn que el Nàstic no aconsegueixi marcar i sobretot que no aconsegueixi generar perill, que és el que més em preocupa.
Sí, perquè en jugades aïllades el perill és ben escàs i pràcticament les millors opcions venen des dels laterals, en centres això mateix, laterals, tot i que l'altre dia segurament doncs, cap dels que van centrar, cap dels dos laterals, sobretot a la banda esquerra, Javi Jiménez i també Abraham, no van tenir el seu dia a l'hora de posar pilotes dins de l'àrea i Manu Barreiro pràcticament no va tenir cap opció dins de l'àrea. Comentat això, anem a repassar, a veure les notes individuals que els hi has posat als futbolistes, als protagonistes d'aquesta derrota per 0-2 davant l'Osasuna. Com sempre, comencem per la porteria. En trobem a Stole Dimitrescu.
Dimitrescu, un 5, impotent. No va realitzar mal partit, però jo crec que el segon gol hauria de ser més contundent o haver estat una mica més llest.
Doncs al mateix nivell que la resta de l'equip i sobretot de la defensa. Pel que fa a la línia de 4, d'Otar Cacabatge, Javi Jiménez, Xavi Molina i César Arzo.
Otar Cacabatge, un 5, lligat, Javi Jiménez, un 5, incisiu, César Arzo, un 5, atent, i Xavi Molina, un 6, sentimental. Només destaco aquí a Xavi Molina, se'l veia molt enfadat i la veritat jo el veig preocupat, el de Canonge, evidentment, sent escolós o sent, és de la ciutat i ella ha viscut des de petita del Nàstic, i jo el veig molt preocupat i una mica enfurismat amb la resta dels companys.
Passem a la sala de màquines, on sorprenentment doncs, Nano va donar entrada a Jon Gazzaniga i Javier Matilla. Van ser una miqueta el yin i el yang, el blanc i el negre.
Sí, Jon Gazzaniga un 4, simple, i Javier Matilla un 7, brúixola. Molt bon partit de Matilla, que portava molts partits sense entren i en sols de convocatòria.
Inclús va passar per davant de Javi Márquez, que sí que havia tingut minuts en els últims partits.
Sí, a mi em va sorprendre l'alineació de Matilla i de Jon Gazzaniga, el doble pivot, però com he dit, jo crec que Matilla va agafar molt bé les regnes del partit i va fer un gran encontre, la veritat.
Això a mi em dona, referma la meva teoria que el Nàstic, si jugués amb tres migcampistes tenint l'equip que té, crec que almenys alguna cosa aniria millor, eh? Un pivot defensiu i dos interiors, ja siguin Matilla, Márquez o Tejera. Bé, això ja serà carn per un altre dinar, però bé, en qualsevol cas ja en parlarem d'això. Als extrems teníem, per una banda, Abraham Minero, que va ser doncs, va reforçar aquest doble lateral esquerre amb, per davant de Javi Jiménez, i per la dreta, jugant, ara sí, a cama natural, Tete Morente.
Sí, Tete Morente, un 5, Boomerang i Abraham Minero, un 4, perdut. Sembla que Nano, no sé si escoltarà el programa o et fa molt cas a tu, però estaria per fi els dos extrems estaria molt bé, la veritat. Potser perdria bastantes coses, sense escoltes, o la resta dels oients. Van jugar els dos extrems a cama natural. O sigui, evidentment, el sistema estava dissenyat per Manu Barreiro, sí, perquè Manu Barreiro rematés i si no podia rematar qualsevol rebot el pogués introduir Uche dins la porteria rival. Evidentment, i vist el resultat, no aconseguia el seu efecte.
Jo aquí li compro l'opció a Nano per això mateix, per haver jugat en dos extrems a cama natural, tot i que segurament, tot i que per mi Abraham Minero no va acabar de fer del tot mal partit, almenys la primera part em va agradar bastant, trobo que hi havia altres jugadors que haguessin pogut jugar en aquesta banda i que haguessin pogut donar una miqueta més, jugadors segurament més ofensius com Dumitro, al qual tenim moltes ganes de veure, a veure si, doncs, què pot aportar. I d'altra banda, la dobleta ofensiva, en aquest cas, la formaven un jugador que semblava fora de l'equip, com Ikechukwu Uche i Manu Barreiro.
Sí, Ikechukwu Uche un 5, crack, i Manu Barreiro un 4, invisible. Destaquem a Uche, jo crec que encara que li he posat un 5, un suficient, perquè realment no va generar gaire per ell, sí que es nota que quan ell toca la pilota té molt criteri, té molta qualitat a les botes. Fa falta que més minuts i més ocasions.
I parlem ara dels canvis que va donar entrada Nano Rivas. Parlem d'Omar Perdomo, un jugador que per mi hauria com a mínim de tenir l'oportunitat de ser titular. Michael Mesa, que sent el màxim golejador de l'equip, no entenc com va entrar des de la banqueta i segurament va ser del millor a l'Orca. I després un Jamal Indugu que, escolta, jo francament, tenint en compte la poca regularitat que té, abans li donava minuts a un altre jugador.
Sí, estic totalment d'acord amb tu. O Marc Perdomo, mira, un 5 insistent, crec que hauria de ser titular o gaudir de més minuts, com tu dius. Michael Mesa, un 4, enfadat, com tu dius també, o sigui, és el màxim golejador de l'equip i en aquest tram final de temporada ha de donar el salt de qualitat a l'equip per aconseguir la salvació. I Jean-Marie Dungu, un 3, testimoni, ni està ni se l'espera.
Bona frase per definir-ho, m'encanta. I de Marc Perdomo diríem que va ser el millor jugador de la pretemporada, en aquella pretemporada magnífica de l'equip, llavors dirigit per Lluís Carreras. Després va tenir la lesió i encara doncs no ha tornat a poder tenir regularitat en els 11 inicials de l'actual entrenador, de Nano Rivas, un Nano Rivas el qual ha rebut la pitjor nota de totes les que podies posar.
Sí, Nano Rivas, 1-1, sec. Mira, jo, a veure, precisament aquest de Nano Rivas, no sé si estàs d'acord amb mi, evidentment és un 4-4-2 molt clar, un pivot defensiu Castanyaga-Matilla, els dos extrems, Morente i Minero, i evidentment els dos punts, Barreiro i Uche. Jo crec que aquest sistema estava dissenyat, com he dit abans, per Uche perquè rematés pilotes, Barreiro perquè rematés les pilotes, i Uche agafés els rebots o agafés les segones jugades. Jo crec que aquest sistema està bé si els dos pivots són un box-to-box, com diuen a Anglaterra. Són jugadors de molta arribada a l'àrea, cosa que ni Castanyaga ni Matilla ho són, ja per un tema físic ja de Matilla, i per Castanyaga és un jugador que no és un box-to-box, no té la capacitat per arribar a l'àrea. Com dius tu, jo crec que el Nàstic jugaria millor amb un sistema amb tres jugadors al mig del camp, i així Fali com a pivot defensiu, encara que està lesionat i no sabem encara l'abast de la seva lesió, i dos interiors que podien ser Amadís Tejera, Matilla, Javi Márquez, i fins i tot Miquel Mesa i Juan Muñiz podien jugar a aquesta posició d'interiors, però que el Nàstic amb tres jugadors al mig del camp tindria molta posició i seria difícil que algun equip de segona divisió li vencés. No sé què opines tu.
Sí, no. A veure, està clar que tenint en compte el centre del camp que té, perquè això sempre has de fer cas segons el planter que tinguis, home, tens capacitat per jugar amb un pivot defensiu que faci la feina fosca i amb dos interiors que et donin el punt creatiu que necessita l'equip. Segurament un potser més estàtic que doni més joc i un altre amb més recorregut, amb més arribada a l'àrea. No cal que els dos tinguin tanta presència, sinó bé, una miqueta doncs, repartir tasques i repartir rols que faria molt bé el Nàstic tenint els jugadors que té, insisteixo. D'altra banda, ja m'agradaria preguntar-te per tancar. Creus que la derrota contra l'Osasuna és més que una derrota? Són més que 3 punts perduts pel que va passar dins del camp, per com es va perdre i sobretot pel que va passar fora del camp?
Sí, jo crec que la derrota de l'Osasuna, més enllà dels 3 punts, fa molt mal a la imatge de Nano Rivas i d'Emilio Viqueira. Jo crec que els hi posa molta pressió i jo crec que aquesta pressió no beneficia gens al Nàstic i sobretot a Nano Rivas, perquè recordem que Nano Rivas és un jugador que, és un tècnic que no té experiència a la Lliga de Futbol Professional, perquè no té experiència. I aquesta pressió de l'entorn, de la mateixa directiva que el pugui pressionar, o dels jugadors que comencin a haver-hi un malestar dins del vestuari, jo crec que pot perjudicar molt a les decisions que pugui agafar Nano Rivas. En aquest sentit, jo crec que Nano Rivas podria alinear un 11 segons el que l'agrada li agradés, però no tenia aquesta pressió de l'exterior, que potser no hi m'equivoco i Nano Rivas és una persona que totalment s'aïlla en aquest aspecte. Però jo crec que el partit contra Osasuna va danyar molt la seva imatge, en el sentit que els canvis que va fer, tampoc no criticaré els jugadors que va canviar, però sí que criticaré el sistema, en el sentit que si tu amb el 4-4-2 no funciona l'equip, fes algun tipus de canvi, o sigui, fes un altre dibuix, posa tres centrals i els dos carrilers purs, arriba més gent al mig del camp, canviar un punta. Jo crec que Nano Rivas va fer un canvi jugador per jugador sense variar el sistema i, evidentment, 0 gols i ja portem 4 sense marcar.
Doncs amb aquestes estadístiques marxarem a jugar a la primera de les dues finals que té el Nàstic com podria, tot i les males sensacions de les últimes jornades, tancar la permanència. Primer al camp del Sevilla Atlético i després a casa davant la Cultural Leonesa. Víctor, en parlarem d'aquests partits en les properes edicions de la Budellera i evidentment ens escoltarem la setmana vinent per parlar d'aquesta final davant el Sevilla Atlético, on esperem que el Nàstic d'una vegada per totes reaccioni i faci aquest primer pas de cara a la permanència.
Sí, això espero el mateix, Marc, perquè fa moltes setmanes que parlem del mateix i aquesta reacció no arriba.
Doncs bé, una setmana més. Víctor Chillon, moltes gràcies per aportar-nos el teu 1x1 i també la teva visió global del que està sent el Nàstic aquestes últimes jornades. Gràcies.
A tu, Marc, i que tingueu tots molt bona setmana.
Continuem amb una altra de les seccions d'anàlisi, el semàfor. Aquí descobrim qui o què ha estat el millor i el pitjor del partit. Com sempre, ho fem de la mà de Marc Marruecos. Benvingut, com estàs?
Molt bé, Marc, aquí, patint una setmana més.
I quin patiment i quina manera més tonta, si se'm permet dir-ho, de patir, perquè déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que sí. Tot va malament, i tot va malament, fallos de tota mena, i tot va en contra, vaja.
I el pitjor de tot, una miqueta el reflex de la situació de l'equip és els incidents, o bé, tot el que va passar fora del camp una vegada va cloure el partit amb els jugadors, directius i sobretot l'incident amb el director esportiu, Emilio Viqueira.
Sí, Emilio, sí, la veritat és que és un episodi una mica trist, però bueno, és el que passa, no? Quan les coses no surten, tot va al revés i bueno, ja surt tothom esquitxat, no? Des del primer fins l'últim, vaja.
Doncs vinga, va, anem per feina amb un semàfor que tots podem intuir per on aniran els trets. Comencem pel pitjor del partit, cosa que s'il·lumina amb la llum vermella.
Sí, bueno, el semàfor vermell pues, és la situació que ha viscut tot l'equip, l'entitat o com ho vulguis dir, no? Vull dir, l'equip no guanya, la gent està nerviosa, l'entrenador intenta buscar solucions, no en troba i, bueno, i tot crec que està arribant al pitjor moment, no? Que portem 4 partits seguits sense guanyar, queden 4 partits, doncs ho juguem tot a cara i creu amb aquests 4 partits i, bueno, a veure què passa, no?
Abans parlaves d'Anna, no?, que diria que és el protagonista del semàfor àmbar groc taronja, aquell que millor desitgin els nostres oients.
Sí, bueno, li he donat àmbar per no, perquè el vermell ja estava ocupat, no? Perquè, bueno, més que res, li dono perquè va intentar revolucionar l'equip amb uns quants canvis de cara comparat amb el dia del Lorca i bueno, no van servir per res, no? Uns cinc canvis que no van revolucionar res. Uche i Barreiro no estan per jugar de titular, Castanyaga sembla més el vaquero tirant pilotes enrere que no pas una altra cosa i bueno, i la banda amb dos laterals crec que és una bona banda però no estan, no, vaja, crec que no és la millor solució jugar amb dos laterals per la banda esquerra.
I el millor del partit per quedar-nos amb alguna cosa positiva de tot plegat?
Sí, doncs pues mira, li vaig voler donar a Xavi Molina i Matilla, no? Xavi Molina, que és el jugador que és, però bueno, per lo menos ho dona tot dintre el camp, i Matilla, que després de tants partits sense jugar va voler ser protagonista del partit, va voler la pilota, va intentar moure l'equip, però bueno, tot plegat no va servir per res i ja està, una nova derrota i a seguir, a continuar, a veure si guanyem un partit que ens doni la salvació, vaja.
I ara venen dos partits que són capitals per aconseguir-ho, Sevilla Atlético i Cultural Leonesa al nou estadi. S'ha de guanyar sí o sí. Amb un 6 de 6 segurament tanquem la permanència, tot i la mala maró que hi ha últimament al nou estadi.
Doncs sí, tot i estar com està la situació, hem de treure aquests 6 punts endavant i aconseguir la permanència el més aviat possible, perquè no crec que contra Huesca i Rayo puguem rascar gaire gran cosa, vaja.
Doncs, Marc Marruecos, moltes gràcies una setmana més per oferir-nos aquest semàfor del Nàstic 0 o Osasuna 2 i res, ens escoltem la setmana vinent per parlar d'aquest semàfor del enfrontament davant el Sevilla Atlético, on esperem que les coses siguin més positives. Moltes gràcies.
Perfecte, Marc. Fins la setmana que ve, doncs.
Abans de posar el punt i final, hem de parlar de la Pobla de Mafumet, que segueix dins de les places de promoció després de guanyar el Castelldefels en la penúltima jornada del grup 5 de tercera divisió. Per tant, la Pobla segueix depenent de si mateixa i s'ho jugarà tot a una carta en el darrer partit davant el filial de l'Espanyol. Per saber com va anar el partit i la situació de l'equip, tenim el plaer de parlar una setmana més amb Pau Bonastre. Què tal? Com estàs?
Hola, Marc. Efectivament, el conjunt grana va superar el Castelldefels per 2-0 i, com comentaves, és a només 90 minuts de ser el playoff d'ascens. Moja va avançar el conjunt grana en el minut 6, després d'una passada de Dani Hernández. El mateix davanter va estar a punt de fer el segon poc després. Els del Baix Llobregat van avisar amb dues rematades de cap a la porteria de Perales. El Castelldefels va sortir a buscar l'empat a la represa, però amb un contraatac va arribar al 2-0. Moja, altra vegada, va batre Manu per sota i va encarrilar la victòria.
Moja, el gran protagonista del partit amb aquesta dobleta que li dona 3 punts importantíssims a la Pobla. Escolta, Moja també és un d'aquests jugadors que últimament està destacant bastant al conjunt de Pavón.
Correcte, el davanter alt empordanès acumula 7 gols en només 16 partits. El davanter va arribar al mercat d'hivern procedent del Llagostera i el jugador de 22 anys, doncs, que ja ha marcat 7 gols i es reivindica en aquest filial dirigit per Juan Manuel Pavón, perdó.
És a dir, un altre d'aquells jugadors que qui sap si podrien tenir una oportunitat com a mínim de provar-se amb el primer equip la pretemporada de vinent, la pretemporada 2018-2019.
Bé, Moja és un jugador que sempre té, sap on hi haurà el perill, on hi haurà doncs, el gol. Ell és un jugador que té molt gol i efectivament doncs, és un jugador pel qual el primer entrenador del Nàstic pot comptar. Com dèiem, ara mateix Nano Ribas doncs, sí que podria comptar amb un jugador com és Moja, perquè, com dèiem, s'està reivindicant amb 7 gols en només 16 partits. Aquest jugador que va iniciar la temporada amb el Llagostera, segona divisió B.
Bé, ara, després d'aquesta victòria, només queda un partit. Per tant, doncs, la Pobla, que depèn de si mateixa, hauria de superar o fer el mateix resultat que el Terrassa, però, en qualsevol cas, la millor opció seria guanyar el filial de l'Espanyol en la darrera jornada. Un partit que ja hem comentat les últimes setmanes, on a priori la Pobla, que s'hi juga molt més que el filial de l'Espanyol, doncs hauria de posar les coses sobre la taula i tot ensenyant el que s'hi juga sobre la gespa davant un equip que ja fa setmanes que és campió de grup i que també fa setmanes que ja només pensa en aquesta eliminatòria d'ascens a segona B.
Correcte, la Pobla amb 63 punts ocupa la quarta posició i està obligada a sumar els 3 punts aquest diumenge al camp a la ciutat esportiva Dani Jarque, al camp del filial de l'Espanyol. Un conjunt blanc i blau que acumula dues victòries en les darreres dues jornades. Per tant, doncs, no cal menystenir aquest equip pel fet de que ja és campió, perquè bé, són jugadors de molta qualitat i posant les coses molt difícils al conjunt de Pavón. El Terrassa, per la seva banda, que és el principal perseguidor, empatat de punts amb la Pobla, visitarà el camp del Castelldefels, el rival aquesta de la passada setmana de la Pobla, i el conjunt terrassista, el conjunt agarenc, perdó, si vol ser a play-off, doncs haurà de guanyar i esperar que el filial del Nàstic empati o perdi.
El Castelldefels, que s'hi juga també coses importants, no?, si no m'equivoco.
Correcte. Bé, el Castelldefels ocupa la 16a posició del grup 5 de tercera. No sé si amb com té el gol a baix amb el Sant Feliueng, de totes maneres, o amb el Reus, de totes maneres, hi ha una remota possibilitat que condemnaria a la primera catalana el Castelldefels si baixessin dos equips catalans de segona B a tercera. Bé, diem una remota possibilitat perquè ara mateix no hi ha cap equip català de segona B que estigui en zona de descens o en zona de promoció, una molt bona notícia pel futbol català. Per tant, el Castelldefels i el Granollers, doncs, que no baixarien a primera catalana en aquests moments.
En qualsevol cas, el Castelldefels que sortirà a guanyar per acomiadar-se de la seva afició de la millor manera possible, i nosaltres, evidentment, estarem pendents d'aquesta visita de la Pobla de Mafumet a la ciutat esportiva Dani Jarque, on s'enfrontarà al filial de l'Espanyol. De tot això i del possible play-off que jugui el conjunt de Pavón, en parlarem la setmana vinent. Pau Bonastre, moltes gràcies. Una vegada més. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs bé, posem el punt i final al 18è programa de la Budellera. Com sempre, us convidem a comentar a les xarxes socials perquè deixeu les vostres opinions i ens digueu si esteu d'acord amb les valoracions de l'equip de redactors de Nàstic.cat. Tornem la setmana que ve per analitzar la primera de les dues finals que afronta el conjunt grana davant el Sevilla Atlético.